també portava fotos. Pensa que no hi havia els
aules d'ara,
el que hi ha ara, ni els aparatos, ni els projectors que tenim ara, però portava fotos de revistes o de llibres, portava mostres de roques, fòssils, i el mateix que havia fet amb les figurines, ho feia amb un fòssil, per exemple. Llavors, clar, te donaves compte quan te parlaven de les eres geològiques, te portava un fòssil d'un cargol o d'un amonites i el veies i el tocaves, no?
Teníeu llibres de text?
Sí. Cada... No hi havia com després hi va haver el que a Mèxic se'n diu el llibre únic d'ensenyança, que des de la primària, bueno, bàsicament a la primària tu tens el llibre oficial, no? Sinó que...
Que una mena d'enciclopèdia, per entendre'ns, o cada assignatura tenia el seu llibre oficial?
Cada assignatura tenia els... No, ara cada assignatura té el seu llibre oficial a la primària. Però en aquell moment, cada assignatura te donava el llibre dels llibres que hi havia al mercat. No és clar, potser tu en una escola tenies el llibre d'un i jo la mateixa, una altra escola...
I els havien de comprar?
Sí, sí. És a dir, per exemple, en aquell moment... El Vives, en tot cas, que jo recordi, no hi havia biblioteca.
Perquè, és clar, amb la situació econòmica que estava, comprar això era una despesa.
Naturalment, naturalment.
I l'escola era...
Era molt barata.
Era barata.
Era barata. I els primers anys de l'escola, el que m'havia comentat la mare, és que com que hi havia alguns professors mexicans, primer es pagava els professors mexicans, i el que sobrava se repartia entre els professors espanyols i a vegades els professors espanyols no cobraven.
I qui ho pagava, això?
Cada alumne, i els alumnes que no podien pagar no pagaven. I hi havia, doncs, aquests comitès que estan una mica perduts, i em penso que estic... Bueno, no estan perduts, estan allí, però vull dir, per mi, valdria la pena treballar una mica amb això, de què eren i què feien, perquè allí sí estaven molt marcats els partits polítics. Doncs, per exemple, el Puche era un dels presidents del patronat del Vives, me penso, no? En fi, llavors hi havia així...
Aquests... Puche és aquest que va tenir un càrrec després subsecretari o alguna cosa així?
És veure... net, és net.
Hi va haver un Puche mexicà que va tenir un càrrec gros, o sigui, no és aquest. Aquest
no, aquest és net.
I era el col·legi Tidinabo o no?
Sí, hi havia els dos sistemes. A la primària teníem classe de matí i tarda.
Fins a quina hora?
Fins a les 5.
Des de?
Les 9. Llavors, no me'n recordo ara, sí.
Ja, més o menys.
Devia ser quarts d'una a la una, fins a les 3, una cosa així. Llavors, hi havia la gent que vivia més o menys a prop que se'n podia anar a casa. Però després van canviar l'escola. La van canviar a un barri que es diu Tacubaya. I era una casa de finals del 19, una casa preciosa amb una escalinata, d'una gent molt, que va ser molt rica, els Escandón, i era una casassa gigantesca. Llavors, quedava lluny de casa.
Ja.
I molts dinàvem allí.
Està.
I d'allò també tenim moltes anècdotes. Per exemple, quan ens donaven mandonguilles, tots anàvem al bany a rentar-nos les mans. I a depositar les mandonguilles perquè les detestàvem, no? Tot el que vulgui.
La primera escola on va ser? La segona a Tacubaya?
La primera va estar... recordes el Monumento a la Revolución?
Sí.
Doncs, Monumento a la Revolución hi ha una avinguda al davant, que ara es diu Avenida de la Revolución, que abans se deia Avenida del Ejido, després se va dir Avenida Juárez, allí vivíem nosaltres.
Està bé.
Sí? Passaves el monument, i el que seguia era un carrer que es deia Gómez Farías, sí, que va ser un dels intel·lectuals del segle XIX, dels liberals. I allí estava...
L'edifici Gómez Farías.
Sí, allí a Gómez Farías estava el Vives. Lo curiós és que a la cantonada feia Serapio Rendón. Contra esquina hi havia l'escola dels Maristes, Colegio Cristóbal Colón. Sí? Llavors, clar, al setembre, que a Mèxic se festeja la independència i que surten totes les banderes a reluir al carrer, naturalment sortien les banderes republicanes. I els xiquets del Colón treien les banderes feixistes. i hi havia una de bufetades.
Perquè aquí els maristes hi havia espanyols?
No sé per què. Però potser perquè era l'església o bé tu a saber, no ho sé. Però bueno, eren... Però per any, eh? Any per any eren bufetades entre els xiquets del Colón i els xiquets nostres.
Està bé.
Sí.
A veure, tornem a la família, doncs. La mare, ja que ara en parlarem més de la mare ja queda clar que és professora aquí i a d'altres llocs que ara me'n parlarà.
Sí.
El pare, mentrestant, troba feina?
El pare no li agradava ser abogat. Va ser abogat perquè era el primogènit d'una família mallorquina tradicional, llavors li van donar a escollir entre abogacia i militar. Llavors crec que va ser militar uns anys i va sortir corrent perquè era tot l'antítesis de lo que ell era com a persona i llavors es va fer abogat. Jo sé poques coses del pare perquè el pare va morir quan era molt joveneta.
Quin any va morir el pare?
El 58. Jo tenia just 17 anys acabats de complir. I, clar, saps coses, però
sí.
No he conviscut amb la família del pare, llavors, clar, no tinc...
Per tant, vau créixer mare i filla junts, diguéssim.
Llavors, jo, des dels 17 anys, ens vam quedar soles, la mare i jo. Després t'explicaré una anècdota bonica de la família Oliva de Girona. I llavors el pare, quan va arribar a Mèxic, ell havia estat treballant al Tribunal Militar, te deia jo, a Barcelona, era secretari del Tribunal, i ja no em volia saber res més de... Ja havia vist prou.
Perquè tal com jo sé, diguéssim, la mare primer està a Girona, de Girona va a la Seu d'Urgell i de la Seu d'Urgell a Barcelona.
Sí, o de Barcelona va cap a Girona, por ahí, sí, segurament.
Perquè el 37 és a la Seu d'Urgell,
sí,
segons aquest
sí,
document.
Sí.
En canvi el pare dius que marxeu de Barcelona cap
sí,
a l'exili.
Sí, a última hora ella ja estava a Barcelona. Ella va tornar, no sé, suposadament de la Seu, segurament va tornar cap a Barcelona
està bé.
I ja d'allí primer va sortir el pare i després va sortir la mare
està
i es van trobar a Tossa de Mar.
Per això volia Tossa.
No coneixes Tossa de Mar.
I
de Tossa van sortir junts ja van poder sortir junts amagant-se perquè es van escapar dels camps de concentració de la frontera, etc.
Sí, sí.
Bueno, però allò és una altra història. I llavors el pare quan va arribar a Mèxic li van proposar naturalment que treballés com a abogat. Molts ho van fer, hi havia gent també catalans, ara no me'n recordo, feu bugat, però naturalment tenia que aprendre les lleis de Mèxic, perquè clar, tenia que posar-se doncs, a tot, no? I com que no li interessava, va buscar a veure què podia fer. Llavors, com tots els refugiats, al principi es va guanyar la vida de tota manera. Llavors el pare, per exemple, durant una temporada llarga, va fer de venedor de material de construcció. Perquè feien de tot.
Sí, llavors, sí, el que podien per viure.
Hi havia un mallorquí que, d'alguna manera, que jo em penso que es va aprofitar una mica de la situació, perquè també hi ha els que s'aprofiten.
Mm-hmm.
Llavors, però bueno, el pare venia material de ferro i coses d'aquestes, i a poc, com que era en el cor, era un artista, es va posar i va decidir que a Mèxic hi havia dues coses meravelloses, plata i mà d'obra artística.
Sí, sí, sí.
Llavors va posar una plateria.
Mm.
No tenia res a veure
sí,
amb
sí,
el que hi havia estat tota la seva vida. Sí? I va posar una plateria en un moment en què hi havia un boom econòmic a Mèxic, les coses que feien eren molt boniques, molt, molt boniques, totes treballades a mà, etc, etc, eren peces úniques, i llavors va tindre, naturalment, un cert èxit, i d'allò van viure. I quan l'economia va anar cap a baix, i ja no, la gent no comprava tanta plata, hi havia uns mallorquins que tenien una granja, perquè hi va haver el moment del creixement de l'avicultura, com va haver a Catalunya, també.
Sí,
sí. Sí? I aleshores, aquests amics no, eren de Menorca, Ruiz Ponseti. I ells tenien una granja molt gran que es deia Menorca. Molt, molt gran. Llavors el pare va posar una grangeta mini que es deia Mallorca. Sí? I naturalment tots els amics, igual que tenien coberts de plata de casa, tenien ous de les gallines de la granja Mallorca. Sí? Perquè la solidaritat doncs, té que ser. Llavors el pare en realitat ja no va fer mai més d'abogat, no? I es va oblidar d'allò i no... Es
tornem a la mare. La mare, me deies que, bueno, les qualitats de la mare com a mestra ja queden clares.
Sí.
I està en el Vives, però abans me deies que havia estat a 5 col·legis?
Sí, bueno, ella va treballar bàsicament al Vives i a l'Acadèmia Hispano-Mexicana.
Aquests són els dos centres forts d'ella.
D'ella, sí, perquè no va treballar mai al Madrid, però va treballar amb el Col·legio Madrid, sinó va treballar amb aquestes dues escoles i, de fet, estava treballant només amb aquestes dues escoles. Però un dia un amic mexicà, geògraf, un personatge, molt especial, un amic molt estimat de casa, el professor Alberto Escalona Ramos, que tenia unes teories molt simpàtiques de que hi havia que canviar el centre, la capital del país, el centre geogràfic, en fi, era un home així molt simpàtic, molt divertit. I va dir, diu, bueno, i per què vostè no treballa a l'escola oficial? Perquè l'escola oficial li donarà doncs una antiguitat, possibilitat d'una jubilació, perquè clar, les escoles espanyoles, ningú.
Quan s'acaba, s'acaba.
Quan s'acaba, s'acaba. El Madrid, afortunadament, s'ha aconseguit tindre un èxit comercial, inclús té 4.000 i pico d'estudiants, en fi, és una altra cosa, no? Llavors, aquest amic, la mama li va dir, diu, oh, per què no ho han demanat? Perquè clar, la mare no se li acudia anar a demanar feina. I llavors el professor Escalona li va dir, diu, ja li demanaran. Llavors ell li va aconseguir, diguéssim, va fer, la va convidar a ser professora de l'Escola Nacional Preparatòria.
Aquesta escola quina feina feia?
Llavors, amb aquesta escola...
Perquè
ella,
jo amb els noms, diguéssim, ara no me sé imaginar quin tipus d'escola seria
aquesta. L'Escola Nacional Preparatòria ve a ser l'institut.
Està bé.
Sí? Però depèn de la universitat.
Ah, són el que en dieu les prepes.
Les prepes.
Ah, val. Sí? D'acord, ja estic situat ara, sí.
És a dir, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic té...
Prepara els que han d'ingressar a la universitat.
Exacte, i els prepara amb uns instituts que se'n diuen Escuela Nacional Preparatòria, el nom popular és la prepa, sí? De la qual hi ha 9 plantels. Llavors, la mare, en un moment determinat...
9 plantels, què serien?
9 escoles,
ah, val.
Que són enormes, eh? Són unes escoles... Recorda que en aquest país tot és gran. Llavors, la mare, quan va començar a donar classes amb una de les prepes, que era la prepa 2, que està a on ara hi ha el Templo Mayor, el Zócalo.
Sí.
Sí? Sí,
sí.
Encara hi ha l'edifici, dels edificis que es veuen des del Templo Mayor, sí. Hi ha una cúpula com a grugosa.
Sí, sí,
sí. Allò era la prepa 2, la prepa de Licenciado Verdad, que així se diu al carrer, i allí treballava la mare. I també amb un altre dels plantels, que se'n diuen planteles, que és la prepa 5, que està relativament a prop de Xochimilco. T'ubiques cap al
sí,
sud.
Sí, sí, sí.
Bueno.
I això ho simultanejava?
Llavors, naturalment. No. I afortunadament, quan el pare es va posar malalt, el meu pare va estar malalt 10 mesos. No hi havia seguretat social, no hi havia res, però hi havia la solidaritat de l'exili.
Sí, sí, sí.
Llavors teníem un amic que cada 15 dies, abans de passar a veure el pare, passava a caixa de l'hospital a pagar el compte. Finalment es va encarregar del l'enterro del pare i després la mare es va encarregar d'anar pagant com va poder. Aleshores, en aquell moment se va obrir una altra prepa, la prepa 7, que està també pel centre, per un barri que es diu La Mercè, i d'aquella prepa la mare va ser fundadora. Llavors, ella ja, al ser fundadora de la prepa 7, es va concentrar en aquesta escola. I ja no va rondar, perquè rondava per tot Mèxic, donant classes. Els de matins, uns dies al Vives, uns altres dies a l'acadèmia, i a les tardes, unes hores a la prepa 2, unes altres hores a la prepa 7.
I què ensenyava? Geografia?
Geografia.
Només?
Allí ja només va ensenyar geografia.
Però en aquesta, la prepa 7, devia fer feines, si va ser fundadora, devia fer feines d'administració també i de direcció?
No, només de professorat.
Està bé.
Només classes.
Està bé.
Llavors només donava classes.
Està bé.
De geografia tot el temps. Sí.
I tot això ho fa mentre estudia antropologia a la universitat?
No, l'antropologia, l'arqueologia la va estudiar els primers anys, els primers 40. Ja. Recent arribada.
Sí, quan arribes pots estudiar, per tant.
Exacte.
I després, quan té el títol,
i va, fer, va treballar amb un arqueòleg, però mai va treballar com a arqueòloga de manera oficial, diguéssim. Ella, una de les seves, o la seva gran amiga, és una arqueòloga que encara viu, una dona fora de sèrie, que és la Laurette Séjourné, arqueòloga francesa que va arribar a Mèxic, també refugiada. Ella era, estava casada amb el Víctor Serge, que era un dels ideòlegs.
Sí, sí. Sí, sí.
Ja saps qui era.
Sí.
Bueno, doncs...
Marxista... Marxista,
no? Marxista, sí, bueno...
Sí, sí, i tant.
Era un dels ideòlegs de la Revolució Russa. Sí?
I tant, bueno. Trobar aquest nom aquí ara.
Ja? Vale. Llavors, la Laurette i el Víctor van arribar a Mèxic i la Laurette es va posar a estudiar arqueologia. Allí es van juntar totes dues. Es van trobar, lògicament, per edat i circumstància, perquè no corresponien ni per edat ni circumstància al reste dels estudiants. Sí?
Clar, oi tant, oi tant.
I bueno, es va crear una amistat que dura ara entre la Loretta i jo, perquè clar, la mare ja no pot, no? Però van ser les germanes, sí? I després el Víctor Serge va morir a Mèxic d'un atac de cor i la Loretta al cap d'uns anys es va casar amb un altre home extraordinari, l'Arnald Orfila Reinal, que va ser el fundador i director del Siglo XXI.
Mm.
Llavors, bueno, la Laurette i l'Arnaldo són com els meus segons pares. Sí? Llavors, bueno, la mare va fer arqueologia i treballava amb la Laurette. La Laurette sí, va fer treballs d'arqueologia molt, molt importants a Palenque, a Teotihuacán, té milers de llibres publicats, etc, etc. I la mare, d'alguna manera, treballava amb ella quan les classes li permetien. Perquè, clar, el temps de la mare era de classes.
La mare, de l'època que ella va fer de mestra a Catalunya, en parlaven aquí?
A mi me'n parlava alguna vegada.
I què te deia? O què t'explicava?
Mira, poca cosa. M'explicava bàsicament una vegada, me va comentar, perquè només se parlava així una mica en passant, no?
Sí.
Llavors, per exemple, un dia me va explicar, que em penso que era a Girona, que van xiular les alarmes dels bombardejos, sí. I llavors que ella estava explicant el que fos, la geografia, el que tu vulguis, i que els nens, els xiquets, li van dir professora, perquè els havien dit que sortissin al pati, però si sortien al pati, total, ja ningú sortia enlloc i tothom se quedava. Llavors, me'n recordo que deia, quan començava la sirena dels bombardejos, que l'únic que deia els xiquets li deien professora, i que llavors ens expliquis un conte. Aleshores, ella deixava la geografia d'un costat, i s'inventava com podia un conte per tindre els nens distrets mentre hi havia els bombardejos.
Sí, ara què dius?
Recordo que a mi m'impressionava moltíssim, no? Perquè em posava en aquella
perquè,
situació.
Perquè, esclar, quan tu has explicat, has fet un referent de dir que érem descendents de l'Institut Escola.
Sí.
Aleshores, tu has nascut en una època que no has viscut l'Institut Escola
no.
D'Espanya i lloc.
No.
Aleshores, aquest referent de l'Institut Escola...
Ja és de gran. És a dir, és...
I qui te l'ha explicat? O què has llegit tu?
No, perquè clar, se parlava, o perquè parles amb algun... Per exemple, amb aquesta amiga que et dic que et pots parlar amb ella. Jo amb ella parlo molt, ara.
Està bé.
Pensa una cosa, que quan tu ets jove, moltes coses no t'importen. A tu t'importa el moment actual i el que ve per davant. No t'importa el de darrere. Si és una cosa que tens a casa, i que tens que viure, i que tens que menjar, i esmorzar, i sopar,
sí, sí, sí.
Com és la guerra, sí? Aleshores, bueno, però no et preocupes. Per exemple, els pares mai van tractar de... No sé, van tractar de no fer-ho massa pesat. De totes maneres, jo estic tocada. Sí? Per exemple, jo no veig una pel·lícula de guerra. N'he vist. però pateixo, pateixo molt. Un casc alemany me posa fora de mi. Sí? Recordo un dia que anàvem la mare i jo pel centre, anava conduint ella amb el cotxe, i de repent es va fer un silenci, recordo el carrer, article 123, es va fer un silenci, allò de que de repent doncs, no hi ha clàxons, no hi ha res, i va sonar una ambulància. Les ambulàncies a Mèxic sonen com les sirenes de, dels bombardejos, no són com les sirenes d'Europa. I la mare es va, jo mai l'havia vist transfigurada, es va quedar paralitzada, va començar a tremolar, ella que sempre va ser una dona d'una gran serenitat i d'un gran control, i a mi em va esgarrifar. Jo ens vaig pensar, què hi ha darrere de tot això, no? Però llavors, aquests darreres, per lo menys a mi, me'ls van evitar, que ja amb el que vivíem ja n'hi havia prou. Sí? Perquè clar, bueno, després quan vas creixent una mica i que el camp de concentració i que ens vam amagar i que vam baixar del camió i que... Llavors arriba a ser una càrrega forta per poder continuar com si no res, no? Jo em vaig enterar de com havia sortit els pares d'Espanya quan el pare era mort. Una nit que no podíem dormir ni la mare ni jo, que de sobte li vaig preguntar com vau sortir d'Espanya. És a dir, vaig necessitar que el pare no hi fos
per
preguntar-ho. I era molt jovenet. Llavors, aquella nit no vam dormir i la mare me va explicar tot. Me va explicar com havien sortit, tot, etc. No? I va ser hores, et pots imaginar.
Ella també es devia desfogar.
Sí, naturalment. Però coses, en aquell moment vaig conèixer coses que no sabia i bueno, tenia 17 anys.
I la mare no varen passar pels camps de concentració?
No, perquè...
Varen anar de dret a París?
Perquè el meu pare era, tenia, no sé, era una personalitat molt especial, tenia una gran capacitat organitzativa i allò d'olfato, sí? Llavors, per exemple, quan van passar la frontera hi havia uns soldats i uns camions i deien la Bolú, la Bolú. I el papa va dir la Bolú, res de la Bolú. Llavors li va dir la mare, tu i jo ens amaguem. I la mare li va dir, bueno, però si la gent se'n va... La mare anava seguint, com el ramat, i el pare li va dir, no, ens amagarem. I es van amagar amb un paller, no sé, por ahí. I al cap de moltes hores, l'endemà, van sortir, se'n van anar cap a l'estació del tren i van pujar cap a París. El meu pare parlava molt bé diversos idiomes i el francès el parlava com si fos el seu idioma. Llavors, quan els aturaven i els demanaven le papier, feia tot una obra de teatre dient per què em demanen a mi papers, si sóc un francès.
Ho havia après?
A França.
O sigui, el pare havia estat a França.
Sí, havia viatjat i havia estat a Alemanya i, en fi, havia estat, havia viatjat.
I el teu francès t'entès?
El meu francès, de casa, perquè ells parlaven en francès quan volien que jo no m'enterés de les coses. Fins que el dia que els hi vaig dir, no sabeu què, allò me n'he entrat completament tot. Perquè el vaig aprendre de molt petitona. I després, bueno, vaig anar a fer cursos i etc.
Perquè no és lògic, no? Jo no. Crec que aquí més aviat és l'anglès.
L'anglès,
el referent,
sí.
De sempre.
Sí, sí.
Allà és l'anglès ara, però abans...
Sí, sí, però jo el vaig aprendre espanyol, català i francès, quasi al mateix temps.
Està bé.
Sí. I després vaig treballar amb la Loret,
esclar,
a Cerone,
esclar,
a Teotihuacán, 3 mesos, i no fèiem més que parlar en francès, i va.
Està bé. De la mare, a part del llibre aquest del Col·legio de Jalisco, hi ha alguna altra cosa escrita sobre ella?
Sobre ella, no.
No. Tu no saps res d'algun article d'algú
no.
Que hagués escrit
no.
I així és.
Bueno, sí, hi ha alguns petits...
Algun comentari dels
algun
llibres
comentari,
que deuen
alguna cosa... T'ho buscaré a veure el que tinc i ja t'ho enviaré.
Cosa feta sobre ella, no.
Sí, no, hi ha una memòria sobre la prepa. La prepa 7,
sí.
Amb la que hi ha una petita fulla sobre la professora Oliva, en fi, hi ha alguna cosa així, no? Ja t'ho buscaré i ja t'ho faré arribar.
Molt bé. Bueno, què fa?
Fa 12 anys que va començar a estar a perdre, no? I fa 6? No. Pots anar tu i serà el mateix que si vaig jo, vull dir, no. Jo hi vaig cada setmana estic amb ella, no? Quasi no hi veu.
Quants anys té ara?
N'ha fet 90.
En aquests casos, mentre el cos aguanta i el cap està bé, sí, està molt bé, però si
però
no després...
Si no, és terrible.
Jo penso en la meva en té 89 ara, i és una delícia, però amb la Montse ho hem comentat a vegades, el pare es va aixecar de taula i va caure, fulminat.
Fixa't.
Per quina tothom delícia. Això, eh?
Quina delícia. Jo afirmo
que va marxar,
de
seguida
sense... una persona que ha estat com ella, amb aquella capacitat de donar,
sí, sí,
amb aquella intel·ligència, sí, aquella sí, brillantesa, els nivells de cultura que tenia, era una dona extraordinària.
Sí, sí.
Llavors, te sap greu parlar en ja, passat
esclar,
quan,
esclar,
quan la tens
esclar,
davant.
Esclar, esclar.
Aleshores, és terrible, no? No hi ha res pitjor que perdre el cap, no?
Sí, sí, sí. Sí.
És horrorós. Tinc la gran sort, que és l'únic que a mi em permet aguantar, en fi, més o menys, i és que estic convençuda de que no pateix perquè la veus serena, tranquil·la, li fas mimitos i
sí,
li fas un petó i somriu. Que vol, i no es queixa. Aleshores,
sí, sí,
vol dir que està tranquil·la i que està bé. No?
Sí, sí.
Però sí, és molt trist veure una dona com ha estat ella amb sí, aquesta, sí, amb sí, aquesta sí, situació i sana.
Esclar, si això, mentre la cosa aguanta...
Està sana, està perfecta. Camina, el que tu vulguis.
Sí, sí.